L'art d'educar, amb Isabel Gaià i Dolors Sallés. Bon dia i benvinguts en aquest programa de l'art d'educar. El tema que tractarem avui és com educar per al món laboral. Parlarem sobre els aspectes que s'haurien de tenir presents al moment d'educar per tal que els joves estiguin ben preparats per entrar en el món laboral i tenir èxit.
Des de les famílies i els centres educatius, es treballen els valors i les habilitats que necessitaran els joves per entrar al món laboral? Quins aspectes s'han de tenir presents al moment d'orientar els joves per escollir uns estudis o uns altres? En aquests moments de precarietat laboral, competència i manca de llocs de treball és quan és més necessari que les persones que es volen incorporar al món laboral tinguin una bona preparació. Ja no tant una preparació professional, que és imprescindible per fer bé la feina, sinó també tenir un seguit d'habilitats imprescindibles per a poder tenir èxit a la seva professió. Per això cal una preparació que no es fa ni en un any ni en dos. És una tasca lenta i que potser cal començar des de la infantesa. Són ja diversos els experts que creuen que l'educació necessita una revolució. Però quines són les competències necessàries per afrontar i superar els reptes del futur? L'economista i divulgador científic Eduard Ponset ho té clar. De la creativitat i la col·laboració en equip és d'on sorgeixen les millors idees. En una entrevista amb Via Empresa, Ponset ha destacat que durant molts anys hem relegat la creativitat a la cua de les competències. I això és inadmissible, ja que avui en dia és impossible entrar al món laboral sense haver desenvolupat aquesta habilitat. El divulgador i científic també aposta per abandonar el sistema competitiu i aprendre a treballar en equip. Són les habilitats imprescindibles per baixar la taxa d'atur entre la joventut. Segons Ponset, el pensament racional ocupa un espai significant al cervell, comparat amb el poder de la intuïció. El 99% de les decisions que prenem són resultat de la intuïció. És una font de coneixement tan vàlida com la raó, detalla. A més d'aquestes habilitats, n'hi ha d'altres que també són prou importants per ser eficients i eficaços al moment d'entrar al món laboral i cal tenir-les també presents al moment d'educar.
Per parlar de tot això i saber com es treballen o s'haurien de treballar totes aquestes habilitats en les famílies i en els centres educatius, tenim amb nosaltres a la Montse Mateos, que ella és professora de l'Institut d'aquí, del Dies Priorat, i crec, no sé si encara ets coordinadora també...
No, cap d'estudis d'FP.
Cap d'estudis dels cicles formatius, sí. Molt bé. Doncs molt bon dia, Montse.
Molt bon dia, bon dia. Moltes gràcies per haver-me convidat.
No hi ha, a tu. A veure, quan et sembla que s'hauria de començar a treballar o educar perquè els alumnes poguessin anar-se preparant per aquesta vida laboral?
A veure, jo crec que des de ben petits, no? Hem d'ensenyar uns valors i unes estratègies i unes habilitats que els nens han de desenvolupar ja des de petits per, a mesura que es van fer més gran, pues, madurar-les, no? I després poder-les portar a terme, pues, en el món laboral. El que sí que diria és que aquí tenim un greu problema amb una cosa, que moltes vegades l'èxit del nen es relaciona amb l'èxit dels resultats acadèmics. És a dir, un nen que no té èxit amb els resultats acadèmics, moltes vegades, des de la pròpia família, se sent a dir, sobretot si té un germà que és una mica més llestet que ell, no? Aquest no val per estudiar, aquest no servirà per estudiar. Aquest missatge que li estem transmetent als nens fa que aquest nen li baixi l'autoestima i pensi que no té habilitats. I el que té és que potser no té moltes habilitats per l'estudi, però té altres habilitats que són igual d'importants o més importants per la vida. Llavors, hem d'anar amb molta cura quan llancem aquests missatges en els nens de aquest no val per estudiar, aquest no servirà, i no sé si vosaltres el sentiu, però se senten bastant.
Sí, sí.
Aleshores, és important que cada nen el valorem A més, no el valorem pel resultat, sinó per l'esforç que fa. Si veu veure el programa del Sala Martí l'altre dia, deia que la diferència dels nens orientals als Estats Units i de la diferència dels nens americans blancs és que els nens orientals, els pares, valoraven l'esforç que feien, no el resultat. Que això és, seria també molt interessant, no? Perquè un nen potser li ha costat molt arribar a un 6 i un altre té un 9 i no li ha costat gens, perquè té més capacitat intel·lectual, no? I aleshores hem de valorar molt l'esforç que fa cada nen i valorar també altres habilitats, no només les acadèmiques. Això seria el punt clau. Començar des d'aquí.
Clar.
Perquè el nen vegi que, a veure, pot ser un bon mecànic, pot ser un bon... Perquè jo, per exemple, nosaltres que estem a l'FP, ens arriben molts nois i noies pues, que a l'ESO no els ha anat molt bé. I hem de fer un treball bastant feixuc de recuperar l'autoestima d'aquests nois i noies. Perquè com que tota la seva vida els han dit que no valen per estudiar, es pensen que després l'FP o tothom, entre cometes, té unes habilitats. Uns seran més lents, els altres seran més ràpids, però hem de potenciar totes les habilitats, no només les acadèmiques.
I a tu, què et sembla, per poder seguir aquest camí, no?, d'una forma positiva i el més eficaç possible, quines habilitats o mètodes tu et sembla que haurien d'emprar els educadors per a poder orientar i ajudar els alumnes a fer-se conscients ja de les seves habilitats, interessos i que vagin agafant aquesta confiança? No?
A veure... Cada vegada més pues, es potencia molt el treball en grup, no? La creativitat. A veure, d'això ens omplim molt. La veritat és que fomentem la creativitat, però no tenim tradició de fomentar la creativitat. No és una tradició nostra. Nosaltres tenim un currículum molt marcat i dins de... A veure, només cal que us fixeu, i ara potser els mestres d'infantil em mataran, però moltes vegades surten nens de P3 o d'infantil, amb unes portades de l'àlbum, bueno, són una preciositat, però realment el nen ha fet aquella portada. O a vegades, jo també ho faig, fem un mural, no? I jo he pensat com tindria que ser aquest mural, no? I el que surt una mica d'allò, a vegades,
sí.
Li crido, li dic, no, és que... I després m'he d'aturar de dir, bueno, també està bé com ell ho vol fer, no? I fomentar la creativitat vol dir això, acceptar moltes maneres de fer i sense voler a vegades tenim encasillades unes maneres de fer que estan bé i les altres que no sé si valorem que estan bé i podrien estar molt bé també.
I tant. I és habitual que els alumnes tinguin idea de cap on volen anar o que estan orientats quan acaben l'ESO? Bueno, tu has dit que estaves més a...
Sí, però a veure... Durant l'ESO treballem bastant l'orientació, sobretot a quart d'ESO, no? Perquè bueno, els alumnes també han de decidir, s'acaba una etapa, fins l'ESO tot va, és infantil, després primària i després secundària, i sí que tenen que escollir algunes optatives, però bueno, està tot molt marcat. Però quan acabarà l'ESO sí que tindran que decidir si van cap a una FP o si van cap al batxiller, no? I aleshores... A quart d'ESO es fa molta orientació. Llavors venen persones que, per exemple, exalumnes, que ja tenen una formació per explicar pues, quin itinerari han seguit, quina ha sigut la seva experiència. Es fa després des del Departament d'Ensenyament hi ha tot una... A la web hi ha tot una oferta per fer orientació, els nanos fan un qüestionari per veure quines són les seves habilitats, en aquest qüestionari també poden participar els pares, ajudar els pares una mica per motivar-los, vull dir que sí que es treballa moltíssim. I aleshores, quan estan acabant la quart d'ESO, tant l'orientadora, que és l'Anna Ridaura, com jo, explico si van cap a l'FP com serà i ella explica més el batxiller o altres formes, per exemple, nanos de quart d'ESO que tenen 16 anys que no aprovaran, però no val la pena fer-los repetir perquè no guanyarem res, estan desmotivats. Aleshores, els orientem cap a un programa que es diu els PCIs, val? Que són alumnes que no tenen l'ESO i que amb aquests cursos després podran acreditar l'ESO i passar una FP, d'acord? Però als 16 anys ja... I és com una FP bàsica, no? On ja aprendran les matèries instrumentals, però també formació professional. I després, els que tenen, per exemple, que són repetidors i tenen 17 anys, i també es veu que poden aprovar l'ESO o pot ser que no, se'ls orienta també a que facin la prova d'accés. Sempre és aconsellable que acabin l'ESO, vull dir, des de tant els pares com els professors, sempre hem d'orientar l'alumne que acabi l'ESO perquè és acabar una etapa i tindre una titulació. Però, si més no, si fos el cas de que igualment no l'acabarà, tindre la prova d'accés li obre la porta a continuar uns estudis. D'acord? Uh-huh. I aleshores veiem un gran canvi, aquests alumnes que venen de la prova d'accés i que després acabaran un cicle de l'FP perfectament i molt motivats. I llavors, clar, crec que és important.
I com ara aquests estudis que has dit que podien fer si no acabaven,
sí,
als 16 anys, es fan aquí també,
no, aquí
o han d'anar
no,
fora?
No, han d'anar a Mora o han d'anar a Reus. Clar, per exemple, dels alumnes de l'any passat, que era un grup nombrós de l'ESO, posem que un 60% o entre 55 van anar cap al batxillerat, però hi havia molts alumnes que volien fer FP. Què passa? Que la FP, hi ha 25 famílies de FP, vull dir, 25 grups de famílies de la FP. Clar, aquí fa el cent només en fem 3. Fem el sanitat, cures d'auxiliar d'infermeria, fem el d'atenció a persones en situació de dependència, que és dels serveis a la comunitat, i fem el d'elaboració d'olis i vins, que és de la família d'indústries agroalimentàries. Clar, si tu vols fer FP, però no t'agraden aquests oficis o aquestes professions, doncs tens que marxar fora. I això, a vegades, amb les comunicacions, bueno, doncs és un problema.
Però d'una forma sistemàtica i programada, és habitual o es creu convenient i que s'hauria de fer de seguir unes estratègies o un mètode que es van desenvolupar en els instituts de forma continuada i conjunta i programada, no? Per tal de que els alumnes, a poc a poc, vagin anant descobrint quines són les seves capacitats i cap on volen anar a enfocar aquesta vida professional. Això o es fa o tu creus que s'hauria de fer d'una forma sistemàtica o com ho veus? Perquè tu des de...
A veure, sí que es fa perquè el currículum, els objectius marquen això, val? De treballar totes aquestes habilitats. Ara, es podria fer millor i es podria fer més? Doncs sí, clar, sempre es podria fer millor, no? I de fet hi ha una inquietud per part del professorat en treballar tot això, val? Vull dir, i en formar-se, de fet, estem fent cursos nosaltres mateixos per com orientar, per exemple, ara properament farem un curs de coach per orientar-nos també, no? De noves estratègies per orientar els alumnes. Mm-hmm.
I què creus que es té més en compte a l'hora d'orientar? Les capacitats de l'alumne, els interessos de l'alumne, les sortides professionals?
Bueno, aquí
tant a nivell de centre com a nivell familiar, sí. Perquè clar, aquí també compta molt.
Clar. Aquí hi ha a veure, durant molts anys hem pensat que el nostre fill, si anava cap al batxillerat, doncs era millor, no? Bueno, tindria uns estudis universitaris i bueno, tindria una professió pues, més remunerada, i la veritat és que sí, perquè clar, els nivells acadèmics van lligats amb unes remuneracions, amb unes categories professionals que tenen a veure amb la remuneració que tu reps. Val? Un grau mitjà pues, té un nivell de sou, i un grau superior té un altre nivell de sou, i un universitari pues, en té un altre. Aleshores, nosaltres sempre, els pares, pues, què volem? Que el nostre fill arribi al màxim d'estudis. I això està molt bé. Ara, com arriba és on hem de canviar el xip. D'acord? Per exemple, jo ja fa 10 anys que estic a l'Institut Priorat, fent FP. Les alumnes que van començar amb nosaltres, no tots, però una part, ja tenen estudis universitaris. I van començar amb un grau mitjà de FP. Van fer el grau mitjà, després van fer el grau superior i després han fet estudis universitaris. Per tant, el camí és més llarg, però hi ha alumnes que per les seves habilitats, tant cognitives com les seves habilitats, aprenen més fent que estudiant. I la FP dona aquesta oportunitat d'aprendre fent, no aprendre... Home, estudiar també t'han d'estudiar, però és més un aprenentatge molt més pràctic. Quins avantatges té la FP? La FP té els avantatges de que aquests alumnes estan ja estudiant els continguts, per exemple, si estudies atenció a persones en situació de dependència, després pots fer educació infantil, per exemple. Si tu després vas a magisteri, els continguts que has treballat durant aquests dos cicles tenen a veure més amb la carrera que fas que els que venen debat. Quins avantatges tenen els debat? Perquè tenen avantatges també. Primer, que si tu ets un estudiant que a tu t'agrada estudiar i que tens una facilitat per estudiar, el teu camí és el batxillerat, això està clar. Quan arribis a magisteri o al que vulguis estudiar, tindràs més habilitat per fer esquemes, per estudiar un temari bastant llarg, per prendre punts, per redactar... Clar, són habilitats que estan donant en el batxillerat. I també una formació bàsica que determinades carreres, si vens de cicles, et serà molt difícil. Això també ho hem de dir. D'acord? Uh-huh. Però que... Vull dir que no és millor ni pitjor una cosa, són diferents camins, però els pares i els professors haurien de tenir clar que ni una cosa és millor que l'altra. O sigui, que la FP també s'ha... I a més és que ara, avui, com que ja fa molts anys que existeix, es va fer la reforma, les persones que tenen un grau superior veuen que la sortida professional és... Vull dir, la demanda que hi ha laboral, la gran demanda que hi ha laboral és... De la categoria professional de grau superior.
Però és que jo crec que aquí hi ha un error, no? Es considera que tenen menys capacitat moltes vegades la gent que fa FP i són un altre tipus de capacitat.
Sí, clar,
però
són, sí.
I algunes són molt abstractes,
sí,
també.
Sí.
Són molt abstractes i, a més, reclamen unes habilitats que són també...
Clar, de saber-se comunicar, de saber-se relacionar...
No, i el tipus de treball que fan, tipus pràctic o manual, o del tipus que sigui, perquè molts és de molt...
De molta vocació, a més a més, molts.
No? I necessiten una capacitat. Jo penso que és un error, per tant...
Hem de canviar aquest xip, tant els pares com els professors, perquè a vegades també jo he sentit, si no val que faci FP.
Això ha sigut un dels més barats, no? S'ha dit molt més gran.
No,
sí,
d'acord, vull dir... Sí. I a més, hem tingut inclús alumnes que eren molt brillants i han anat cap a FP perquè ho veien més pràctic i els agradava més.
I tant.
Vull dir que hi ha les dos tipus d'alumnes. I el que sí que també m'he donat compte és que alumnes que els hi costa acadèmicament, després són molt bons treballant. Molt. Perquè tenen sentit comú, tenen capacitat de...
És que hi ha molts tipus d'intel·ligència.
I com ara, a l'hora d'orientar o de fer aquest tipus de treball que feu dins l'institut, teniu contacte amb els pares? Ho feu una mica conjuntament?
Sí, a veure, a quart d'ESO normalment es fa una reunió amb els pares i se'ls explica els tipus de batxillerat que hi ha, també hi ha la tutoria que fa el tutor amb els pares, també li explica quin ha sigut el resultat d'aquest qüestionari, com es podria... També hem de comptar molt, que això també seria molt important, l'opinió de l'alumne. O sigui, què vol fer aquell noi, aquella noia, no? I què li deixem fer? No? Això també és important.
Sí, perquè a vegades ens passa això, no? Que valorant els interessos més del que tu voldries pel teu fill, et deixes de banda el que realment ell vol fer. Sí. O veus que l'altre no està acabat de decidir i li vas donant orientacions de dir, mira, podries fer això, podries fer allò, però, clar, a vegades els costa, no?
Sí.
Decidir.
Hi ha nanos que tenen, des de P3, volen ser mestres, volen ser metges, volen ser veterinaris, i ho tenen claríssim.
Sí.
Però sí que és veritat que hi ha altres que no saben, no? Llavors, per exemple, també fem un altre projecte que fan a l'ESO, és el tastet d'oficis, d'acord? Que és provar diferents oficis, o sigui, anar amb una... escolleixen. Pues jo, a mi el que m'agradaria potser és perruqueria. Pues van a una perruqueria i aleshores estan unes hores i veuen com funciona el mecànic, el forner, el carnisser, bueno, diferents oficis. I llavors això també està molt bé perquè els orienta bastant. No? A vegades és una idea... Els nois i noies són jovenets, és que nosaltres sempre ens ho veiem amb la perspectiva d'adult.
A quina edat ho fan, això?
A tercer i quart.
A tercer i quart. I llavors us heu trobat ja amb establiments comerços
empreses d'aquí de l'entorn i van una tarda durant un trimestre i llavors fan aquest tastet d'oficis. Això també té èxit.
Uh-huh. Llavors aquestes, hi ha unes actituds i unes aptituds que són bàsiques, no? I que és, com es poden ser la de capacitat d'analitzar, la capacitat de prendre decisions, saber treballar amb equip, ser creatiu, això serveix, ser responsable, és comú a tot, podríem dir, a tot tipus, sí, de treball, d'ofici, sí, o de carrer universitari. Llavors això s'unifica en els criteris per treballar als instituts, ja per treballar aquestes habilitats que són tan bàsiques i que,
sí,
després,
perquè a més són transversals, és
són
que
transversals,
tu no pots, has de ser responsable si fas dibuix, ja, i has de ser responsable si fas matemàtiques. Com, a veure, aquesta responsabilitat com l'eduquem? Per exemple, doncs els treballs s'han d'entregar quan toca, no quan tu vols, quan toca. S'ha d'arribar a l'hora. Vull dir, tota una sèrie de petites responsabilitats que ha de tindre l'alumne perquè estem educant això, i això no s'educa d'una manera aïllada, amb unes matèries sí i les altres no, sinó que totes les matèries
és transversal.
És transversal.
I per exemple, aquestes pràctiques que has dit, que a vegades van a fer amb empreses i això, llavors, porteu algun tipus de control?
Clar,
el
tutor d'aquella empresa,
responsable, sí,
el tutor de l'empresa i la persona que és el tutor de l'institut que porta aquest projecte, doncs clar, es reuneixen i avaluen a l'alumne, igual que a l'AFP. A l'AFP, per exemple, els alumnes fan 400 hores de pràctiques, aleshores se li assigna un tutor allà a l'empresa on anirà a fer les pràctiques i el tutor avalua el que està fent, i també l'alumne també s'avalua, vull dir, llavors es contrasta, perquè igual
ell mateix
també ha de dir, pues, estic aprenent això.
Molt bé.
Després, ara una altra novetat que hi ha a l'AFP és l'AFP dual, que no només els alumnes... El que s'han donat compte és que l'AFP necessita de tot un material que moltes vegades és impossible tindre a l'institut, o a l'institut, sigui a l'institut que sigui, no? Aleshores, van copiar el model alemany. El model alemany de l'AFP té molt prestigi des de fa molts anys. Aleshores, com ho feien ells? El que feien és que l'alumne feia una part teòrica a l'institut i l'altra part la feia a l'empresa, d'acord? Aleshores, l'empresa i l'institut treballaven conjuntament. I, a més, aquest alumne, mentre feia aquestes pràctiques, tenia una petita remuneració, la qual cosa també el motiva molt. Aquest model s'ha portat aquí i des de fa 3 anys nosaltres un dels cicles el tenim amb dual. El cicle d'olis i vins, els nostres alumnes arriben, el primer any fan tota una formació a l'institut i el segon any estan en un celler o en un molí d'oli i fan una formació de 900 i pico d'hores, val? I reben una remuneració perquè tenen un contracte de formació. Llavors això és molt atractiu.
I ara tu, així, per acabar, ens podries explicar algun tipus d'experiències, no?, que tu hagis viscut o que hagis viscut amb els teus companys, que alguns dels vostres exalumnes que ho s'hagin explicat a vosaltres, com han viscut o com els ha anat amb ells als inicis de la vida laboral.
A veure, ells a vegades, quan nosaltres, sobretot per exemple a l'AFP, sempre remarquem que l'actitud els hi puntuarà molt, no? I que els estem educant per anar a treballar. Per tant, el que els hi demanaran a l'empresa és el que els hi demanem nosaltres que facin a classe. Llavors diuen, no, és que allà ja ho faré, no? Quan, a l'empresa ja ho faré, però això és el col·le, no? Encara ho veuen com...
Molt lluny.
Sí, no? Pues, l'experiència que troben és que, clar, tu no pots dir, per exemple, les nostres alumnes que treballaran a torns, perquè... si fas cures d'auxiliar d'infermeria treballaràs, doncs, en un hospital o treballaràs en un centre, en una residència, però clar, allò no, és una empresa que treballa les 24 hores del dia, per tant treballaràs a vegades de dia, a vegades a la tarda, i a vegades treballaràs dissabtes i a vegades treballaràs diumenges. Clar, ja veuen que, doncs, que això és complicat, bueno, que això ja no és avui vinc o avui no vinc, avui em trobo malament, no? I que si tu no compleixes a la teva feina i no fas tot, no acceptes les normes i la manera de treballar d'allà, què et passarà? Pues que quan et tinguin que renovar el contracte no te'l renovaran. Llavors, clar, a les pràctiques es donen compte de tot això.
Clar,
que s'ha acabat, no? Ja no és... estic al... una mica, ja no. A veure, hem de comptar que les generacions que tenim ara són consentits perquè els hem consentit els pares, vull dir, són molt Són una mica consentits. Aleshores, això de les pràctiques els hi va molt bé perquè descobreixen el món real.
Clar. Sí, sí. Aterrissen.
Sí. Que clar, si has de complir, has de treballar en un equip, no podràs escollir els teus companys. Tu arribes a la feina i tens uns companys que cadascú té un caràcter, no? I tu has d'introduir-te en aquell grup.
T'has d'anar adaptant,
has de cedir... Clar. Llavors, la veritat és que a les pràctiques hi aprenen moltíssim. I el que jo també els dic sempre, les pràctiques és un aparador. T'estan veient com ets tu, com treballes. I molts d'ells, quan fan les pràctiques, pues, després els criden per treballar. Clar. Perquè tu sempre agafaràs una persona que ja saps com treballa,
sí.
que una que no coneixes de res. No?
Llavors, però després heu mantingut alguna relació amb alumnes quan ja han acabat els estudis i s'han incorporat a la feina?
Sí, i el que ens diu... Nosaltres treballem molt les habilitats socials a l'AFP. I en el nostre equip estem molt d'acord en treballar aquestes habilitats socials. No? I molts ens diuen, quan les estan fent, no sé si els agraden tant, no? Quan les treballem, però... Després, moltes vegades, quan me'ls he trobat així, diu, és que allò que em vas dir de... m'ha anat tan bé, no?
Veus?
Llavors, crec que això, no? Que hem de treballar molt. A l'FP, de grau mitjà, l'autoestima, perquè ja us dic que venen tocats, perquè moltes vegades, des de molts anys, els hi han dit que no serveixen per estudiar. I després, quan ells ja agafen confiança, veuen que hi ha una altra manera d'estudiar, una altra manera d'aprendre... doncs s'enganxen, no? I acaben.
És que jo ara no, perquè tinc molt la memòria, però no sé, em sembla que és a Alemanya, precisament és al revés. Vull dir que moltes vegades orienten que... O sigui, reclamen per carreres professionals...
L'AFP.
No, unes capacitats pues que són altes. Vull dir, és que hi ha una... Les capacitats no són ni altes ni baixes, cada una les que té. Però aquestes capacitats que nosaltres habitualment
diem que són d'excel·lència,
que són de la universitat, pues algunes d'aquestes resulta que les reclamen per a FP.
Sí.
O sigui que és que això és... crec que globalment, com a... com a societat, tenim com una... com un després hi ha un tipus d'oficis i de carreres que tenen el mateix valor que poden tenir altres i que necessiten unes capacitats també molt específiques. I que jo he sentit a dir a gent que moltes de les coses del país laboral van malament per això. Perquè hem confós això. Es necessiten capacitats diferents i molt altes per moltes coses que ara diem professionals com una mena de segon grau.
A grau superior tenim alumnes en carrera universitària.
Clar.
Sobretot durant l'època que hi ha hagut més crisis, teníem molts alumnes amb carrera universitària, per exemple, químics, que feien enologia de grau superior, perquè era una sortida professional. És que hi ha molta demanda de grau superior, o sigui, de la formació de grau superior. No ho dic jo, vull dir, ho diuen tots els estudis estadístics de la inserció laboral, que els graus superiors tenen molta inserció laboral. I els alumnes que tenim nosaltres de grau mitjà, la majoria, un 90%, continuen estudiant un grau superior, que això també és molt important, perquè s'han motivat i es veuen capaços d'estudiar més. Uh-huh. Després, el que voldria dir que és molt important és que els títols no troben treball. Els que troben treball són les persones i les aptituds que tenen això, aquestes
molt
persones.
Bé. Sí, aquí sí. Està.
Això és importantíssim. I que respectem molt el que vol estudiar aquell noi i aquella noia. Perquè si estudia allò que li agrada, serà molt més fàcil que tingui passió per allò i que a l'hora de la inserció laboral trobi feina. D'acord? Perquè estarà molt més motivat. Llavors,
però també s'ha d'acceptar que una cosa te pot agradar molt i tu no tinguis aquestes capacitats. Tu potser tens unes altres que és per una cosa que necessita moltes de capacitats, però d'un altre tipus. Sí. Això també és una cosa que s'ha d'acceptar i que s'hauria de... Per això que s'hauria de treballar, no?
Sí, però
possiblement
per exemple,
a una persona li agradaria molt fer una cosa i diu, però sí que tu faries molt bé això altre perquè tens aquest altre tipus de capacitats, ni millors ni pitjors.
Orientar-lo, però normalment...
També s'ha d'acceptar això.
Sí, però normalment ens agrada fer allò a lo que tenim més
habilitat. Més facilitat, sí.
Clar. Sí. Crec que va lligat bastant. A mi m'agrada fer una cosa perquè tinc facilitat per fer-ho.
Mm-hmm. Però tens que conèixer també.
Sí.
Vull dir, no, jo això...
Sí, tenim que conèixer i valorar-les.
Que en aquest món, és veritat que crec que com a societat necessitem plantejar-se. Sí. Plantejar-nos la cosa. No hi ha escola, sí. Famílies...
Però, si penses sí. Una mica en anys enrere, s'ha canviat també, eh? Jo penso al començament, uns anys enrere, érem... encara més despectiu, no?
Sí, sí. Bueno, perquè per anar a l'AFP abans no necessitaves ni el graduat escolar. Avui en dia, si no tens l'ESO, no pots accedir a la formació clar. Professional. Aleshores, clar, això ja l'ha revaloritzat. Mm. I després, per fer un grau superior, tens que fer... De fet, els graus superiors estan pensats per la gent de batxillerat. O sigui, el pas és batxillerat, grau superior. Si no, els de grau mitjà tenen que fer una prova d'accés. O un curs, normalment fan un curs i passen a grau superior. Des de fa dos anys potser, l'accés pot ser directe, però per entrar directament de grau mitjà a grau superior no pots entrar tots els cicles, perquè tenen preferència els que venen de batxillerat o els que venen de la prova d'accés. Mm-hmm. Aleshores, ho han fet, aquest accés lliure des del grau mitjà al grau superior, l'han fet perquè alguns graus superiors no quedaven plens. Mm-hmm. I així és una manera d'omplir-los, entre cometes, no?
Mm. Molt bé, doncs se'ns ha acabat ja el temps i et donem les gràcies per haver acceptat la nostra invitació, donant-nos tota aquesta informació. Penso que està molt bé conèixer què és el que s'està fent i l'importància que té, no? El fet de preparar els alumnes i els joves de cara a que tinguin èxit quan entrin en el món laboral.
Uh-huh. Molt bé.
Moltes gràcies, Montse.
A vosaltres.
Bé, nosaltres donem per acabat aquí el programa L'Art d'Educar i ara donem pas al programa El Planeta. Us recordem que podeu tornar a sentir aquest programa demà diumenge a les 6 de la tarda i el dimarts també a les 6 de la tarda. L'Isabel Gaià, el Jordi Soldevila, que ens ha fet de tècnic, i jo mateixa, la Dolors Sallés, us desitgem un bon cap de setmana.